Això és el Supermatí, són les 8 i 19 minuts, i el projecte per desurbanitzar i restaurar els sistemes litorals de l'antiga Maresma de la Platera, a Torroella, està a punt d'acabar. I avui volem parlar amb un dels responsables d'aquest projecte, que és en Ricard Pié. Senyor Pié, bon dia.
Bon dia.
David, abans en David ens donarà detalls d'aquest projecte.
Ricard Pié és doctor arquitecte de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i catedràtic d'Urbanisme i Ordenació del Territori a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès per redactar el Pla General de Torroella que va permetre canviar la qualificació de la platera.
Senyor Pié, per les persones de fora de Torroella que no estiguin familiaritzades amb aquest tema, què vol dir que vostè va redactar el pla que va permetre la desurbanització?
Això vol dir que l'any 1997 l'Ajuntament de Torroella va convocar un concurs per contractar uns tècnics, un equip tècnic per redactar el pla general. L'ordenació urbanística del municipi. Uh-huh. Jo vaig guanyar el nostre equip i durant 4 o 5 anys quasi pràcticament vam estar treballant al municipi de Torroella per aconseguir l'ordenació del municipi i de forma especial la desqualificació dels aiguamolls, de l'edificació que es volia fer a la zona d'aiguamolls de la Platera.
Desqualificació vol dir que en aquesta zona havia d'haver edificis i construccions i gràcies a vostès, o gràcies al projecte que vostès van presentar, aquestes edificacions van anar fora.
Exacte.
Però eren edificacions que ja estaven construïdes?
No, hi havia era un altre i escaig, estava en diferents lots, o mansanes, o illes, com aquest tisme, la primera està construïda, no? Per tant, aquesta no es podia enderrocar, ha estat una bestiesa, no? Però sí que la resta havia els carrers fets, els carrers oberts, i estaven a punt de ser edificats. Per sort, hi ha hagut un problema econòmic per part de la immobiliària, una immobiliària americana, la Kepro, que havia deixat en stand-by la situació i, per tant, ens va permetre, quan vam arribar, trobar-nos el terreny urbanitzat, però sense edificació a la gran part del terreny. I per tant va fer possible que intervinguéssim evitant que després ho edifiqués.
Aquest projecte, estem parlant del projecte Life Platera, que és això, busca recuperar aquest terreny, l'hàbitat, fauna i flora, que hi havia abans que s'urbanitzés la zona, no?
Bé, exactament no és això. Life és posterior. Nosaltres el que vam fer era que un terreny que es podia edificar que estava urbanitzat amb carrers fets i abandonat i mal estat perquè havia passat tot de 10 o 12 anys sense edificar-se, no? Deixés de poder-se edificar.
Sí, exactament, i arran d'això un altre projecte, que és el projecte Life Platera, es va poder establir.
Exacte, el projecte Life Platera bàsicament el que fet és aixecar els carrers, o sigui, desurbanitzar, o sigui, amb retros i amb maquinària de construcció, el que s'ha fet és retirar, aixecar l'asfalt, aixecar les paroles, i segons em tenia i em deien que els faltava que va encara aixecar la línia elèctrica que anava al transformador general de l'organització.
Hi ha molts punts de la Costa Brava i del Baix Empordà on es pugui fer això, on es pugui desurbanitzar?
Això s'ha fet únicament a Torroella. No, l'experiència aquesta és única i de les úniques del món. Perquè, a més a més, la gràcia d'aquesta història va ser que això s'ha fet sense tindre que pagar. Sense tindre que pagar res de la propietat.
Sense indemnitzacions, no?
Exacte, sense indemnicacions. Perquè vam aconseguir demostrar que allò era un aiguamoll. I els aiguamolls, d'acord amb la llei de costa del 88, que va fer poc temps en aquell moment, deia que els aiguamolls i els saludars eren terrenys de la zona marítimo-terrestre, o sigui, per tant, de l'Estat. No havien... No es podien vendre ni a reescriturar ni a registrar com a propietat privada.
I la nova llei de costes això permetia?
Això encara continua dient. Altra cosa és que no s'aplica. O sigui, aquí la gran diferència és que vam aconseguir que una cosa que diu la llei de costes del 88, una novetat que va dir aquell moment, de fet no s'ha aplicat enlloc pràcticament. Pràcticament vull dir que enlloc, que jo sàpiga, no havia trobat enlloc cap referència, no? I aquí vam aconseguir convèncer el Ministeri, la Direcció General de Costes del Ministeri de l'Estat, de que el que havien de fer era reclamar ells la propietat d'aquests terrenys i transformar-lo i mantenir-los en la condició d'aigua moll i de salobrar, que era la condició natural i la condició que feia que pertanyessin a l'Estat, que fossin públics, o sigui que no poguessin haver estat allò dividits i parcel·lats per edificar.
La meva pregunta d'abans anava en aquesta línia, anava en aquest sentit, és a dir, si hi ha zones on la llei permetria fer desurbanitzacions, però que no es fa per això, perquè no s'aplica aquesta llei.
Sí, té un exemple molt proper, que és a Marina de Santa Margarita, em sembla això, coneixeu tots vosaltres, hi ha una part de la urbanització que estava...
A on?
A la Marina de Santa Margarita, a Roses.
Uh-huh. Sí.
Doncs hi ha un terreny, el front mateix de la Marina, que quan va haver un canvi de registrador a l'autoritat, ja fa pocs anys, un nou registrador de l'autoritat, al moment en què hi havia un particular que va anar a inscriure les tiques que havia comprat per edificar un apartament, no ho desconec exactament aquest detall, va fer la comprovació històrica dels documents que hi havia i va descobrir que allò estava en sòl, que aquestes edificacions que es volien inscriure estaven en sòl de domini públic, i això ha sigut un dels grans líos. Clar, en teoria volia dir que aquests terrenys no es podien haver edificat i que aquests senyors estaven ocupant uns terrenys que no els podien comprar.
Però com es va resoldre això?
Això es resoldre de formes diferents, no com nosaltres, tant de la sort que no hi havia ningú edificat, sinó es va resoldre a base de, en molts casos, fent concessions administratives. Diem, escolti, vostè no ha comprat un terreny a perpetuïtat, sinó que ha comprat un terreny de l'Estat, o sigui, de tots, i que en tot cas el que farem serà una concessió temporal de 30 anys, 35 anys, una xifra importantíssima de tant de temps, a la qual vostè en podrà fer ús com si fos pròpia. I passat aquest període ho retornarà a l'Estat.
Estem parlant amb en Ricard Pié, que és tota una institució pel que fa a l'urbanisme. No sé si passejant per casa nostra i per molts municipis de Catalunya tenim la sensació que s'està tornant a construir molt, 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 a nivells d'abans de que esclatés la bombolla immobiliària. Això és així?
No del tot, però sí que és veritat que s'ha retornat l'activitat econòmica de la construcció, ha retornat. No amb la intensitat que va tindre abans de la bombolla, però sí que sembla que no m'apareix exactament amb la lliçó, i s'està retornant, no, més que tornar a edificar molt, d'igual manera que abans. Aquest és el mal de la bèstia, és que no m'apareix la lliçó. I jo crec que el que es veu és això.
I a més hi ha un altre perill, que és que ara hi tenim en vigor una nova llei de costes. Que...
Sí, la llei de costes el que ha fet és facilitar, diguéssim, dir-ho per ser una mica allò benevolent amb la definició, a facilitar aquest tipus de tractes, perquè realment si un fa un repàs, com vam fer nosaltres a Torroella, dels terrenys que tenien que haver estat buits perquè són de domini públic i han estat ocupats pel que sigui, no? Per jardí, hi havia la famosa piscina d'aquell periodista del Mundo, com es diu,
del Pedro Jota.
Del Pedro Jota, que està sobre domini públic i que va ser també un gran lío, entre les coses, perquè era persona pública i molt senyalada, no?
On es troba aquesta piscina?
Jo crec que està o Mallorca o Canàries.
Sí, és que l'altre dia vaig veure un tuit així a Twitter que deia que l'illa de Mallorca és aquell tros de terra que envolta la piscina de Pedro Jota, i això m'ha fet...
No, que sí, i que en teoria va haver fins i tot gent de moviments ecologistes que van dir, escolta, això és públic, per tant, m'hi passejaré, i si vull, m'hi banyaré. I en part tenia una certa raó, escolta, que estava en un terreny ocupant-lo sense que hi hagués cap document escriturat o cap conveni que justifiqués la privatització d'aquesta peça, no? El cas, per exemple, de la Costa del Sol, que ho conec relativament bé perquè he treballat allà a l'Escola d'Arquitectura de Màlaga, passeja estes garrifes, per la quantitat, diguéssim, de grans finques que han impedit el terreny públic.
I a la Costa Brava, que ho tornarem a veure, això de construccions. De fet, ara mateix hi ha construccions en marxa a la illa del... disculpeu, a la, al far de Sant Sebastià, a la muntanya de Sant Sebastià. Tenim la polèmica del xalet del Golfet. Tornarem a viure aquestes construccions desmesurades?
Jo crec que no. Jo crec que una mica el tema turístic estem vivint de prestat. O sigui, en moment l'empenta turística en part ve perquè el nord d'Àfrica està inestable políticament i per tant el turisme és molt perduc i no ocupa terrenys, no visita zones que puguin passar risc. Fora d'un petit grup de turistes del risc, els hi agrada justament dels llocs quan hi ha un cert perill, no? Per tant, estem vivint un període de préstec en el que torna a haver un mercat immobiliari. Jo crec que hi ha algunes coses que no es repetiran aquí. El gran problema és que la llei de costa del 88, no la del 2013, que sí que hi ha bé algunes coses, amb això era bastant radical, deia, escolti, des de l'aprovació de la llei del 88, totes les situacions il·legals, o legals, gent que està ocupant, ho desconeixia, eh? No estic jutjant, malauradament no estic jutjant a la gent que està vivint, que m'ho havia comprat pensant que estava comprant tot com que es podia fer, no? I per tant, des del punt de vista no hi havia mala pena la seva acció, sinó en tot cas amb els que venien, o poder amb els d'anterior, no? Pensem que l'ocupació de la costa de forma il·legal comença des del final del segle XIX. Abans la costa no volia un ral. Per tant, des d'aquest punt de vista ningú s'hi preocupava que s'ocupés o no s'ocupés. El moment que comença a interessar, bueno, comença a haver-hi tota una sèrie de moviments per apropiar-se. Igual hi ha aquelles escritures tan divertides que diu que es m'he de d'aquí i aquí i per el cantó de mar fins a Mallorca.
Això existeix, eh? Això són escritures que existeixen.
I tant que existeix.
Clar, nosaltres també a vegades tenim el dubte, no? Per exemple, en el cas dels edificis que s'estan construint a la Pineda d'en Gori, que l'Ajuntament diu que és legal la construcció, tot i que a l'Ajuntament no els agrada aquests edificis, és legal perquè els plans urbanístics ho permeten, però no es falta sempre si l'urbanisme no hauria d'estar més al servei públic i al servei del medi ambient que no al servei dels interessos dels particulars.
Aquí tenim un problema, Albert, que és el problema que estan trobant nosaltres la platera, que és que l'urbanisme té un criteri, jo crec que bastant sensat, de dir que si el planejament ha previst una cosa i els propietaris del sòl l'han executat d'acord amb allò que estava previst, allò que han executat en dret, en cas de ser modificat, s'intermitgi. I, per tant, des d'aquest punt de vista, quan els plans que he fet després en temes d'urbanisme, sovint m'han preguntat, i això ho podem esborrar? I dius, clar, el que he de fer és estudiar molt en detall quines són les condicions, què complir, què no complir el promotor.
Les urbanitzacions que són milionàries, en molts casos.
Exacte. I a més hi ha una cosa que vaig dir ahir a la conferència que vaig donar, que és que de vegades quan parlem de l'urbanisme no ens donem compte que realment no hi va haver ruptura democràtica, sinó que va ser transició democràtica. Què vol dir això? Ruptura jo ho puc dir, per exemple, que amb el canvi polític, si la mort del dictador, perquè s'hi ha passat un paper blanc. I dic, no, tot el que han fet d'urbanisme fins a aquesta època, que ha estat molt moguda per la corrupció, queda esborrat i tornem a començar de zero. De zero amb cases fetes, eh? Però vull dir, clar, si haguessin pogut fer això, molts dels debats i qüestions que estaven plantejades s'haurien resolt automàticament. Haurien desaparegut tots els possibles drets, molts d'ells, o bastants d'ells, aconseguits de forma bastant il·lícita. Però no va ser així, la transició política va ser la que va ser, i des del punt urbanístic el que va passar va ser que ens vam tindre que empassar o rediscutir tot el que els promotors de l'època franquista havien aconseguit. I en alguns casos es va poder borrar, en altres la gent, l'Ajuntament, els tècnics no es van atrevir perquè creien que era una situació complicada i que qualsevol jutge els podia donar raó als propietaris privats. Es van anar buscant solucions al compromís. I algunes d'aquestes coses que estan passant ara encara són herència del pèssim urbanisme de l'època franquista.
I que ens ho vam haver de tragar perquè sí, perquè no va haver aquesta ruptura democràtica.
No va haver aquesta ruptura i tampoc en aquell moment es va trobar instruments. Van borrar moltíssimes coses. Hi havia a Catalunya, hi havia bastant quin planejament hi havia municipis que tot el terme municipal es podia edificar, tot. Per tant, solament esborrar aquella part que no estava edificada, ni tan sols estava prevista raonablement edificar, que es pogués edificar, era un daltabaix, perquè la gent entenia que havia aconseguit com una garantia de que els seus terrenys podrien valdre com edificables. Mm. Això mateix, per exemple, en el cas de Torroella, hi ha l'experiència del Palau 83, que és el que preveu l'edificació de la platera, però no és que ho preveiés de nou, sinó que la platera es va decidir que era edificable l'any 1969. De fet, la meitat de la plana al·luvial del Ter es va tacar i es va assenyalar que es podia ser edificada perquè la referència especulativa era Monte Carlo. Aquí va ser com Monte Carlo, edificacions en grans alçades, com estava fent de Nidor, hi havia una competència atractiva d'ella més grossa perquè semblava ser que era el més atractiu del turisme. I amb aquesta lògica es van fer animades com la platera. I el Palau 83, i el que va explicar els companys que van fer el pla, que vaig fer el del 2002, el del 83, van esborrar tots els terrenys de la plana com edificables, excepte l'aiguamoll, que semblava que no tenia cap interès, que no era un celebrar. I hi havia encara una visió d'allò que en diuen i que els ecòlegs s'esgarrifen quan dius, no, hi ha males herbes. Les herbes no són ni dolentes, ni bones, sinó que són herbes i són part, diguéssim, del sistema, no? Per tant, doncs, ja es van fer molts passos endavant. Si veiéssim, per exemple, en comparació amb el que ha passat a València o a Andalusia, Catalunya va fer un esforç brutal en reduir expectatives falses. Mm-hmm. Tant així que recordàvem ahir amb els polítics de l'Ajuntament que l'Ajuntament de Torroella Democràtic va ser el primer que va tindre una manifestació en contra d'una cosa que estava fent, que era el pla general del 83, perquè estava borrant el que es pogués edificar al mig de la plana agrícola de la Llera del Ter.
O sigui, una manifestació a favor que es pogués construir.
Que es mantingués l'animalada del pla del 69.
Ostres, no, com hem canviat realment, perquè ara hi ha molta consciència d'això.
No, en aquell moment no hi havia cap. De fet, a veure, la platera té un altre mal de cap previ. Hi ha un gran moviment que coneixeu tots vosaltres, tots recordem que era amb el Jordi Sargat al davant, que va ser la defensa de l'Empordà. Sí. No de l'Empordà, sinó de l'Empordà. I va haver una un moviment molt ben liderat pel Jordi, va aconseguir que, quan va arribar la Generalitat Provisional, hi hagués a la taula el debat que calia protegir-lo. Llavors va haver aquelles típiques solucions salomòniques de la política d'abans, que van dir, molt bé, els de l'Empordà protegits, els del Baix, no. O sigui, aquesta va ser la primera derrota que va tindre la platera en democràcia, que va ser que el govern d'en Tarradellas, i per tant el primer que podia que va començar a intervenir en temes de l'ordenació del territori perquè tenia competències que li venien com a diputacions generals, diputacions provincials, va ser la que va decidir que un sí i els altres, els del Baix Empordà, com que no hi havia darrere un moviment social tan important com a l'Alt, no calia embolicar-se. Uh-huh. Per tant, a partir d'això després, el Pla 83 va borrar tot un 50 o 60% del sòl que es pogués edificar, etc. I a mi va tocar, diguéssim, trobar la solució per evitar que aquest tram final de la platera s'edifici.
Ricard Pié, arquitecte, doctor arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, catedràtic d'Urbanisme i Ordenació del Territori, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí. Ha estat una conversa on hem après moltíssim,
Molt bé, moltes gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Gràcies.